Ràdio Estel. A Ràdio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, quan passen 5 minuts de les 6, sigueu tots molt benvinguts al programa Persona i Vida, la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Salutacions cordials al control tècnic d'Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. I avui és dijous i toca parlar de medicina i parlarem de malalties que afecten a la vista, com són, per exemple, el glaucoma, les cataractes, o, d'altra banda, també parlarem d'una altra qüestió important a tenir en compte, com la degeneració macular. I, com sempre, comencem fent un repàs de les notícies més destacades en el camp mèdic dels últims dies.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Diversos científics han trobat que el cor, la sang, els pulmons, així com altres cèl·lules del cos, tenen els mateixos receptors per la detecció de les olors que el nas. Amb la presentació d'aquesta troballa a l'Exposició Nacional de la Societat Americana de Química, s'obre la porta a la pregunta sobre si el cor, per exemple, nota l'olor. Peter Hieberl, autoritat internacional en química i tecnologia d'aliments, ha explicat que els científics pensaven que el nas tenia un monopoli sobre els receptors olfactius. Els receptors olfactius són pores per acoplar els compostos químics transportats per l'aire responsables de l'olor dels aliments i altres substàncies, de manera que la connexió de les molècules amb els receptors provoca una cadena d'esdeveniments bioquímics que registren en el cervell com les olors específiques. Aquest descobridor ha explicat que el seu equip va descobrir fa poc que les cèl·lules de la sang, no només les cèl·lules al nas, tenen receptors d'olor i va afegir que al nas aquestes substàncies, denominades receptors sensorials, capten les olors i les tradueixen en un aroma que nosaltres interpretem com agradable o no agradable al cervell. I també us expliquem, canviant de qüestió, que els treballadors de l'empresa Ferrovial han fet una donació de 51.000 euros a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues del Llobregat en el marc del programa Junts Sumem per ajudar les malalties dels infants ingressats a cobrir les despeses derivades de l'hospitalització dels seus fills. Segons ha informat el centre sanitari, els diners es destinen sobretot a cobrir despeses d'allotjament, transport o alimentació de les famílies durant el temps que el menor rep tractament. El Departament de Treball Social del centre és l'encarregat de distribuir els recursos entre les famílies. Els treballadors de Ferrovial participen, com us dèiem, en el programa Junts Sumem, que preveu destinar una part de la seva nòmina a un projecte solidari que ells mateixos trien. L'empresa es compromet a doblar la xifra que han aconseguit els empleats. I també us expliquem que la secció de gastroenterologia, patologia i nutrició pediàtrica de l'Hospital de Sant Joan de Déu ha coordinat el primer estudi que avalua la incidència de les malalties inflamatòries intestinals en la població pediàtrica. El treball ha estat realitzat en el marc de la Societat Espanyola de Gastroenterologia, Patologia i Nutrició Pediàtrica i han participat centres de tot l'estat espanyol. L'any 2010, l'Hospital Sant Joan de Déu va crear la primera unitat de l'estat que ofereix una atenció integral als infants amb malalties inflamatòries intestinals. Els professionals que hi treballen pretenen oferir als seus pacients una atenció que va més enllà de tractar els aspectes purament mèdics i que inclou també aspectes nutricionals, psicològics, socials i familiars.
Persona i Vida, amb Gerard Carrión.
I avui dijous ens acompanya el president de la Federació d'Associacions de Metges Catòlics Internacional i oftalmòleg, el president de la FIAM, el doctor Josep Maria Simón. Molt bona tarda, doctor.
Què tal? Com estem?
I ens acompanya de nou, un plaer també tenir-lo aquí.
Amb molt de gust sempre.
Parlarem de diferents malalties que afecten a la visió, importants. Destacarem sobretot glaucoma, és una important, les cataractes, són les més freqüents, potser.
Són molt freqüents i és molt important parlar de glaucoma perquè el glaucoma, que es pot dir, indirectament també es pot dir la ceguesa silenciosa, és una cosa que tothom tindria que saber que existeix. Per què? Perquè és una cosa freqüent. Hi ha 800.000 espanyols amb glaucoma. És freqüent. Pot acabar malament, però en canvi té un tractament molt bo si s'agafa amb temps.
Sobretot la gent que pateix glaucoma pateixen per l'edat avançada, per antecedents també familiars de glaucoma i la pressió interocular elevada.
Efectivament. Quan augmenta la pressió de l'ull, que no és la pressió de la sang, és la pressió del líquid transparent que tenim a l'ull...
És diferent,
és diferent.
Cal recordar-ho a vegades que a vegades ja ha passat, no?, que ha anat un a prendre's la pressió ocular i li diuen que està molt alt i s'espanten.
Cert. L'ocular és diferent de la sang. I aquesta pressió augmentada a l'ull va corcant el nervi òptic. És com un torniquet. I el va espatllant i amb anys, si no es tracta, pot acabar malament. Si es tracta, normalment, especialment si es fa amb temps, la persona pot viure molts anys amb una bona vista.
Com es detecta el glaucoma? I quins són els factors de risc, diguéssim?
Bé, el glaucoma habitualment només es pot detectar amb una visita oftalmològica. Hi ha el glaucoma agut, que és el glaucoma que fa mal, però és raro avui en dia, però existeix, però habitualment el glaucoma no avisa. Per tant, s'ha de detectar amb una visita oftalmològica i és bo que tothom, especialment si té antecedents familiars, si passa de 40 anys, però és bo que de tant en tant, uns quants cops a la vida, doncs anem a l'oftalmòleg i ens prenguem la pressió ocular i altres mesures de l'ull, perquè també... No vull enredar la troca, però existeix el glaucoma de baixa pressió. Vull dir que la medicina és més complexa. Però bé, és bo que la gent sàpiga que existeix una cosa que es diu glaucoma i que, amb el tractament adient, bé sigui medicació tòpica, per boca, amb làser o amb cirurgia, o amb una combinació d'aquestes, doncs té remei.
Important, doncs, destacar, potser, que s'ha de realitzar un cribatge de glaucoma.
És cert, s'ha de fer el que es diu la detecció precoç, que el públic en diu prevenció, però és detecció precoç.
Quines pautes ens recomanaria aquests oients que ens estan escoltant, potser oients que són ja d'edat avançada, i que hi vagin sobretot a fer-se aquesta visita, i quins altres punts també haurien de fer?
Bé, amb una visita oftalmològica l'especialista doncs ja farà el que cregui oportú, no? Perquè s'ha de mirar l'estructura de l'ull, com està el nervi, quina és l'agudesa visual, si hi ha algunes altres malalties associades, etc. Però sempre a partir dels 40 anys pot aparèixer més, tot i que hi ha glaucoma a totes les edats de la vida, també s'ha de dir.
Doncs seria doncs, aquest pel que fa a l'aspecte del glaucoma. Podríem destacar una altra malaltia important, que són les cataractes, que la majoria de gent supera de cataractes.
En efecte, la cataracta és curiós, però és la principal causa de ceguesa al tercer món. I és molt trist, perquè la cataracta és operable.
I a molts països
no tenen els recursos per operar massivament a la població. I, a més, cataractes que estan provocades per un dèficit vitamínic i, en general, metabòlic, són cataractes encara més invalidants que les simples cataractes senils. Per tant, és una pena al tercer món. Però a casa nostra, tot i que és una cirurgia que és delicada, perquè és cirurgia fina, doncs es fa molt sovint i és una cirurgia molt agraïda. Normalment va bé i solen haver pocs problemes.
L'aparició de la cataracta es produeix a partir dels 50.
Es pot produir, sí, a partir dels 50, encara que hi ha cataracta congènita i com el glaucoma, a totes les edats de la vida pot aparèixer. La cataracta es tracta d'un canvi, amb una lent que tenim natural a dins de l'ull, que té 20 dioptries, que es diu cristal·lí. Aquest cristal·lí, amb l'edat, vol dir una oxidació amb el sol i una oxidació durant tota la vida, amb l'edat o altres factors, per exemple la diabetis, doncs fa que aquesta lent es vagi transformant de transparent a verda, marró, es vagi escantonant.
Hi ha un envelliment.
Clar, hi ha un envelliment i clar, no, les imatges no es formen tan bé a dins de l'ull quan hi ha aquesta lent que està tocada.
I no hi ha una causa coneguda.
Sí, la causa general és l'oxidació.
Que perdi la seva transparència.
Efectivament. Envellim, diuen, per molts motius, però entre altres perquè ens rovellem. Llavors hi ha una sèrie de productes durant la vida que ens rovellen per dins. També tenim antioxidants naturals, però entre aquests productes que ens rovellen i el sol, doncs, amb una sèrie d'anys es produeixen les cataractes. Tampoc oblidem que el cristal·lí és un dels òrgans del ser humà que creix durant tota la vida. Està creixent contínuament, es van formant capes, i clar, a partir d'una edat hi ha tantes capes que nutrir que els antioxidants els hi costa més d'arribar i es poden produir aquestes cataractes.
Doctor Simon, quins són els símptomes de les cataractes?
Bé, hi ha cataractes que no donen massa símptomes subjectius perquè un s'ha anat acostumant a aquesta baixa de visió, a poc a poc, i li sembla que hi veu bé, però a vegades un mira la lluna i la veu triple o quadrada, o les espelmes de les esglésies es veuen deformades, o el teletext. Les espelmes de les esglésies i el teletext són tests molt importants pels ulls. Si un les veu bé, un ull i l'altre, normalment no té grans coses.
Aquesta boira, aquest enlluernament.
Aquesta boira, aquest enlluernament, el veure l'espelma no perfecta, això són, bueno, símptomes que poden ser provocats per la cataracta.
Els corticoides també provoquen una afectació?
Sí, sí, sí. Els esteroides, especialment durant una sèrie de temps, provoquen cataractes. A més, una cataracta especial, vull dir, nosaltres quan la veiem morfològicament amb un microscopi que tenim els oftalmòlegs, doncs diem, mira, probablement és una cataracta cortisònica. Els esteroides s'han al tanto perquè tenen una sèrie d'efectes secundaris. Però també la diabetis i altres... malalties i tractaments.
Quin és el tractament per les cataractes? Hi han tècniques modernes, amb un nom una mica complicat, la facoemulsificació.
Sí, la facoemulsió, emulsificació es diu aquí a casa nostra, però és un terme una mica anglosaxó, no? Però jo crec que es tindria que dir, i molts pensem que es tindria que dir, facoemulsió, perquè s'emulsifica el cristal·lí, no? Amb ultrasons. És molt agraït, es fa amb anestèsia, habitualment amb anestèsia local o tòpica, no acostumem a fer mal, i una vegada treta la cataracta, que es va trencant a poc, es posa una lent intraocular per compensar aquestes 20 dioptries que té el cristal·lí natural. I molts cops no posem ni punt, alguna vegada es posa algun punt de seguretat.
Podríem donar una pàgina web, un blog seu, i del seu germà, per si volen consultar, que si tenen dubtes,
sí,
que allà està molt ben explicat.
Sí, sí, miri, tot junt, a qualsevol cercador, posen Ojos para siempre i surt al nostre blog, que es pot escollir català i castellà.
Doncs,
i el català és molt bo, no és un català empalagós. No,
és senzill.
Molt natural, senzill, correcte. Molt agradable.
Doncs continuem parlant, doctor. Fem una aturada per donar el contacte, que els oients els hi entren dubtes i preguntes, i continuem.
Feu les vostres consultes al 93 409 2777 o a personaivida@radioestel.cat. Amb motiu de la festivitat de Sant Jordi i la Mare de Déu de Montserrat, patrons de Catalunya, Productes Loca i Coti obsequien a tots els oients del Tot Sardana amb dos lots de 15 quilos cadascun de productes de la neteja. Només heu d'endevinar la pregunta següent.
Quina és la capital de la Sardana 2013?
O bé,
on se celebrarà la final de la 24a edició de la Sardana de l'any?
Truqueu al 93 409 27 77 o envieu-nos un correu electrònic a totsardana@gmail.com. Teniu temps fins al dilluns 22 d'abril. El Tot Sardana sempre difonent la dansa nacional de Catalunya.
Doncs parlem d'aquestes malalties que afecten la visió. Ho fem amb l'oftalmòleg i president de la FIAM, el doctor Josep Maria Simon. Doctor Simon, dona molt de sí aquest tema.
Moltíssim.
Hem de fer diferents sessions perquè hi ha moltes malalties.
Moltíssim. Heu de pensar que quan hi ha una especialitat mèdica és que hi ha molt contingut, si no les coses les faria el generalista, el metge general. Però quan hi ha especialitats vol dir que la medicina és molt complicada. I diria que amb el tema dels ulls, només la varietat de la normalitat ja dona, necessita ser especialista per dir, mira, això és una varietat de la normalitat, perquè la varietat de l'interindividual de les persones, i a vegades també entre races, és tal que si no ets especialista és difícil a vegades de dir si una persona està malalta o no.
Parlem de la miopia.
Bé.
Que afecta tantíssima gent.
Molt freqüent, sí.
L'operació que es fa ara amb làser, que la gent està contenta, és bona aquesta operació amb làser?
Bé, en principi s'estudia quan una persona vol operar-se de miopia, miòpia, en català ben dit es diria miòpia, però en diem miopia a Barcelona almenys, doncs s'estudia molt bé l'ull, que no tingui altres coses, si té alguna altra cosa es repara, per exemple, si tingués alguna lesió a la retina perifèrica, s'hauria de cosir amb temps, i s'estudia la còrnia. La còrnia és el vidre de davant de l'ull. Si veiem que tot és correcte, que la còrnia té un gruix adequat i que no hi ha problemes accessoris, doncs el que fem és amb un làser especial, amb la tècnica que en diem LASIK...
Disculpi un segon, sí. El pacient però no ha d'augmentar de dioptries almenys de 1, 2, 3 anys, no? Perquè
bé,
si va augmentant, millor esperar.
Hem d'estar segurs de que no hi ha un augment. L'edat bona són els 20, 20 i tants. És una edat bona perquè la miopia normalment ja s'ha separat i és una edat molt agraïda. Però, bé, això també té uns marges i hi ha unes indicacions i unes contraindicacions relatives. Hi ha alguna absoluta que no es pot fer, i alguna relativa que depèn de la professió de la persona, dels desitjos, doncs pot ser contraindicació o no.
Parlem en què consisteix l'operació.
Sí, l'operació és relativament senzilla, no fem mal, l'anestèsia és local o tòpica, amb gotes. Podríem fer-ho amb gotes de cocaïna, podríem fer-ho, ara es fa amb un altre producte, però s'havia fet amb gotes de cocaïna, i el que fem és primer traiem una tapeta de còrnia, la apartem i rebaixem dioptries amb el làser de la còrnia. D'alguna manera estem polint una lent per rebaixar dioptries. Ens ajuda un ordinador i després es torna a posar la tapeta, que és l'epiteli exterior. I en principi la intervenció ja està feta. I amb els moderns làsers i els moderns paràmetres d'ordinador, doncs la veritat és que habitualment, si has estudiat bé la persona i fa un mínim de cas a les indicacions postoperatòries, normalment la intervenció va bé.
Doncs ha quedat claríssima aquesta explicació. Prenem nota. Hi ha moltes altres malalties com l'estrabisme, no? Sobretot amb infants, potser és
sí,
molt freqüent.
Sí, és cert. L'estrabisme és freqüent amb infants, cada vegada menys, perquè probablement perquè els pares són més oxigenats i en casos d'emergència es fa la cesària, però encara es veu, hi ha estrabismes, i l'estrabisme consisteix en la falta de, diguem-ne, de paral·lelisme dels dos ulls. Els dos ulls no van al mateix lloc. A vegades és una cosa cerebral, a vegades no necessàriament, no? I l'oftalmòleg el que ha de fer és procurar, doncs, que els dos ulls vagin a mirar al mateix lloc.
Hem parlat del glaucoma, de les cataractes, de la miopia, segons l'Institut d'Estudis Catalans és miopia, sí, i també doncs, de l'estrabisme. Una altra malaltia important que m'agradaria destacar és la degeneració macular associada a l'edat.
Sí, important. Important perquè és una plaga que tenim aquí a Catalunya i al món occidental, Europa, Estats Units i Austràlia. La degeneració macular senil o degeneració macular associada a l'edat, que es diu oficialment, o màcula, que en diu la gent del carrer, doncs consisteix en unes taques que són per envelliment, un envelliment prematur de la part bona de la pel·lícula fotogràfica de l'ull. Això passa amb gent d'edat i pensem que passa perquè durant molts anys ha hagut una exposició al sol i una baixa d'antioxidants, especialment amb gent predisposada, amb antecedents familiars, i especialment amb gent que té familiars amb ulls clars, o ells mateixos tenen els ulls blaus, o familiars que tenen els cabells rossos.
Veuen un atac al centre del camp visual.
Sí, és una de les coses que poden veure. Hi ha diverses maneres de manifestar-se aquesta màcula, la baixa de visió, el veure un atac, el veure deformitat a les línies que han de ser rectes. Bé, i s'està treballant molt amb la prevenció a llarg, a mig i a curt, de l'aparició d'aquesta màcula. També estem fent el que podem amb alguns productes per boca, amb làser i també en alguns casos es posa una infiltració a dins de l'ull d'un producte perquè la màcula, especialment la humida, doncs pari i almenys durant uns mesos o uns anys la persona hi torni a veure.
És bo, doctor, tapar un ull i després l'altre i anar canviant cada setmana?
Per quin motiu?
Pel tema, doncs, per controlar una mica els símptomes que pot provocar la degeneració macular.
Una vegada una persona ha fet una visita a l'especialista, si l'especialista creu oportú, sí, dona a la persona una quadrícula perquè faci un control de la deformitat d'aquesta quadrícula. Jo crec que és bo fer-ho de tant en tant, després d'haver passat per un especialista, sense obsessionar-se. Hi ha gent que ho fa cada 5 minuts tampoc és plan. No? També hem de donar un marge que la gent no s'obsessioni, no pateixin inútilment. Hi ha gent que té màcules molt lentes i que probablement es morirà abans de que li creïn problemes i també és bo dir-los, miri, té vista per molt de temps.
Suposo que amb totes aquestes malalties que hem parlat, el més important és aquests oients que ens estan escoltant que es facin revisions, que no s'obsessionin, sí, però revisions periòdiques.
Necessàriament, especialment si hi ha antecedents familiars o hi veuen malament o tenen sucre a la sang, diabetis, que sempre un recomana doncs, molta sola i poca cassola, anar caminant a menys que el metge ho contraindiqui i anar al tanto amb la dieta. Una dieta sana, especialment la dieta mediterrània, fruita, verdura, amanides, peix, fruits secs, una mica de vi, la cervesa també està inclosa, aquesta dieta mediterrània. Això
ajuda la visió.
I una vida sana, i si de tant en tant necessàriament hi ha uns especialistes pels quals un té que passar per l'uròleg, les senyores tenen que passar pel ginecòleg per revisions periòdiques, hi ha tota una sèrie de coses que un necessàriament s'ha de fer si vol estar en forma.
Després hi ha també una altra malaltia, el problema de les parpilles caigudes, aquestes bosses als ulls, ens recorda el president Pujol, per exemple, no? que es va operar.
Sí, hi ha el que es diu la oftalmologia estètica o la oculoplàstica, que repara doncs, parpelles caigudes, tics, mioclònies diverses. Bé, és una de les parts de la nostra especialitat, que a més és també molt agraïda, i nosaltres fem molt pensant molt en l'ull, cosa que, bé, altres potser no hi pensen tant. Nosaltres, per nosaltres l'ull és l'orga principal.
Que mira més l'estètica i
no,
ho deixen.
Mirem molt l'ull, també mirem l'estètica, però no volem doncs, que per operar una parpella doncs, la persona quedi amb el llagrimal cap enfora o no li dreni bé la llàgrima o quedi massa comprimit l'ull. Vull dir, anem molt al tanto. Per nosaltres l'ull és l'orga principal i els altres estan al servei de l'ull.
Doncs, doctor Josep Maria Simón, moltíssimes gràcies per aquesta explicació que ens ha fet avui el Persona i Vida.
Amb molt de gust.
Ha quedat clar, doncs, tots els aspectes que hem tractat, aquestes malalties, en prenem nota i farem aquestes revisions periòdiques perquè ens ho controli el metge.
Perfecte.
Que tingui una molt bona tarda i fins aviat.
A reveure.
Doncs moltíssimes gràcies a tots els oients de Ràdio Estel i Ràdio Principat per la seva fidelitat. Els recordem que si volen escoltar els programes emesos del programa Persona i Vida, ho poden fer a través del web www.radioestel.cat, han d'anar a programes, buscar Persona i Vida, ràdio a la carta, i trobaran tots els programes que s'han emès. Els podran descarregar i escoltar-los l'estona que els vagi bé. Salutacions cordials al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión, que acabin de passar una molt bona tarda. Tornem la setmana vinent, el dimecres, a partir de les 6 de la tarda, a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Que vagi molt bé. Adéu-siau.